cosa, estimades. Vosaltres tampoc sabeu què pensar de la intel·ligència artificial? A mi, sincerament, és un tema que em fa mandra com pocs. Però també us dic que faig servir el ChatGPT per quasi bé tot. Segurament moltes de vosaltres ja l'heu provat, la teniu al mòbil, potser heu parlat amb ella, potser en algun moment us ha fet una mica de por, o potser us ha encantat i tornat boja des del principi. Però la qüestió és que, m'agradi o no, de la intel·ligència artificial n'hem de parlar. Hi ha qui diu que som davant d'un invent revolucionari tan important com la impremta, que canviarà la nostra societat. Però com ens està transformant la intel·ligència artificial? Què podem esperar d'aquesta tecnologia a la llarga? Fer-nos la vida més fàcil potser no equival a fer-nos la vida millor? Sembla que la intel·ligència artificial està sent molt útil en medicina, però també en la guerra. Hi ha gent que està facturant milions gràcies a la intel·ligència artificial, però en l'àmbit laboral també s'està deixant de contractar persones per fer algunes tasques i les que es contracten són per menys hores. Ja ho sabeu, si ho pot fer una màquina, tot això que ens estalviem. La pregunta, aleshores, seria exactament a qui li està millorant la vida. Som davant d'una tecnologia desenvolupada per magnats amb visions del futur bastant elitistes, feudals o directament feixistes. Sí, en un principi Silicon Valley es negava a treballar per la indústria militar i els governs autoritaris. Ara, però, s'ha girat la truita i els acords del Pentàgon amb les grans tecnològiques desmunten la idea d'una intel·ligència artificial pensada per salvar la humanitat. I també hi ha el tema de la propietat intel·lectual. Perquè, aviam, si jo abans volia saber coses, no sé, sobre els orígens bascs de Jacob Elordi, un tema que m'interessava moltíssim, buscava a Google i em sortien diversos articles signats pels seus autors. Però, en canvi, ara la IA el que fa és respondre amb la pregunta fent servir la feina dels altres. Què tramposa? I aquesta és una altra de les preocupacions. Com aquestes tecnologies ens estan tontificant. Tot i això, haig de confessar que jo sóc la primera que valora moltíssimes coses de la intel·ligència artificial i, de fet, no podria viure sense ella. Com, per exemple, resumir un text ràpid, descartar malalties en un moment donat, perquè sóc molt hipocondríaca, o resoldre dubtes existencials com, per exemple, quin és el nom real de la Shakira o què significa que avui hi hagi lluna en escorpí. Literal, aquestes són les meves dues últimes recerques reals. Ho he buscat. Però, estimades, la IA ha arribat per quedar-se i no sabem quant de veritat i de mentida hi ha en tot el que llegim i en tot això. Avui nosaltres fem les preguntes i els humans responen. Soc Alba Riera, benvingudes a La Torre. Quina tonteria por tu, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps, xau. Doncs comencem aquesta tertúlia sobre intel·ligència artificial, IA. Per tant, estic envoltada de persones llestíssimes, com no podia ser d'una altra manera. A la punta de tot hi tenim l'Andreu Belsunces, sociòleg. Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. Moltes ganes de que ens expliquis, a veure si puc entendre una mica més tot aquest melonet.
Aviam què tal.
A veure què tal. Al seu costat hi tenim la Janira Planes, que ja va venir aquí a parlar de la Taylor Swift. Avui vens a parlar d'IA, bueno, que és una dona que té
de tot.
Aquesta persona
jo
té tot.
Jo tinc, crideu cada setmana, vinc cada setmana.
Estratega de marca a Hamlet, també. Benvinguda.
Moltes gràcies.
A la punteta de tot hi tenim l'Oriol Puig, que a més és el seu aniversari. Felicitats.
Sí, gràcies.
Científic de dades i economista, també, a part de persona que fa.
Efectivament.
Benvingut.
Gràcies.
I al seu costat hi tenim el Rubén Puertas, que és enginyer especialitzat en intel·ligència artificial. Gràcies. I és nòvio de la Janira.
Vaja.
El Rubén i la Janira són nòvios. I jo estic al veig. Llavors, dit això, ara sí, comencem i ens posem seriosos. Jo sé que la intel·ligència artificial no és nova, vull dir que fa temps que hi convivim. Fa temps que parlem amb el Siri, qui més qui menys, vale? La Siri, cadascú que li diu com vulgui. L'algoritme, per exemple, que defineix i regeix les nostres vides, és una intel·ligència artificial, però sí que em fa l'efecte i pel que sé que en els últims anys ja estem parlant d'una altra IA, que és IA generativa. No? És com que ha fet uns passos més endavant, això. Vale. Jo voldria entendre, primer de tot, breument, si algú em pot explicar, quina és la diferència entre la IA d'abans, aquesta que us deia, la que ja coneixíem, i la IA d'ara, la IA generativa.
La diferència principal ha sigut que ara s'ha aconseguit una tecnologia, una arquitectura que es diu Transformers, que és bàsicament com una mena de machine learning, que era la IA antiga, però bàsicament que s'ha alimentat de moltíssimes dades i que ha aconseguit trobar patrons de llenguatge i ha après a parlar com una persona, bàsicament. Uh-huh. No? I llavors hi ha la IA generativa d'imatges, hi ha la IA generativa de paraules, no? de parlar, o de vídeo, per exemple. Hi ha moltes així.
O sigui, que fa com agafa coses, fa com matxembrats de coses i en genera una altra.
Sí.
Amb aquestes coses matxembrades,
sí,
diguem-ne. Fa com còctels.
Sí, bàsicament troba patrons a les coses del món amb les quals s'ha entrenat i així pot crear coses
respostes,
noves.
Noves respostes. La IA generativa té la particularitat de que el seu desenvolupament depèn principalment d'empreses privades? Seria una de les seves particularitats?
Jo diria que no, bàsicament perquè sempre hi ha hagut una comunitat molt gran de científics i de gent que fa molt open source que no tenia cap mena d'ànim de lucre i que potser no estaven tan relacionats amb empreses privades que sempre han estat investigant sobre el tema. Evidentment, ara amb el boom i trobant que evidentment pots treure coses, bueno, molta pasta, no?, al final, pues s'ha aconseguit...
Ho han monopolitzat.
Sí. No, o sigui, diguéssim que quan ha arribat al mainstream ha estat realment a través com d'empreses privades. O quan tota la resta de mortals ho hem conegut o ho hem utilitzat, ha estat precisament per això.
Per empreses privades, clar. Què és capaç de fer aquesta IA avui? En plan, digueu-me com una cosa flipant que pugui fer aquesta IA generativa.
Clar, és que jo, o sigui, aquí realment, per mi hi ha un gran moment que crec que segurament el vam viure tots el 2022, que va ser aquest punt de... O sigui, jo recordo que el primer que vaig fer, perquè just era l'època com de Barbie, si no recordo malament, no?, i tot el fenomen Barbenheimer i demés, va ser com, ostres, ha sortit ChatGPT novembre de 2022, si no m'equivoco, i bàsicament vaig agafar i vaig dir, fes-me una comparativa entre la Barbie i les Bratz, no?, i vaig dir, a veure què em diu, i tipo, a veure si això és tan màgic com estic veient per Twitter, no?, que la gent està dient, i vaig flipar, o sigui, vaig tenir com una sensació de dir, uau, o sigui, de sobte m'ha fet una comparativa doncs, que té cap i peus, no?, i segurament doncs, aquest efecte de màgia ja no el tenim tant, no?, perquè l'utilitzem com constantment, però per mi això és el que em va generar més efecte uau.
Jo en el meu dia a dia, coses increïbles que em fa la IA, evidentment, jo, si estic desenvolupant codi, pues m'ajuda moltíssim a fer coses que, ho estàvem comentant abans, un programa que jo trigava un mes a fer-lo, pues ara puc fer-lo, gràcies a la IA, en dos dies, alguna cosa així. Llavors, ha començat comença a raonar o fa veure, bueno, d'això potser en podem parlar en un moment, fa veure que raona i aconsegueix fer coses, evident, o sigui, que són correctes i que funcionen. Llavors, coses espectaculars a nivell de raonament, de dir, hòstia, aquí té raó la IA, aquí ho està dient bé. He tingut moltes, moltes així.
Jo diria que el que em sorprèn més de la IA és que és capaç de fer-te creure que està viva i de creure que és més intel·ligent que tu, no? O sigui, aquesta dimensió cultural o antropològica que té, crec que és el més flipant que ha fet, més que les imatges i coses concretes, és com que ha generat com aquesta sensació, no?, de que la màquina ens ha superat com a humans.
I arribar a emocionar fins i tot, o sigui, realment...
Com... A veure, jo a vegades li parlo fatal, haig de dir, soc una mica maleducada, però després sento pena i dic, ai, pobra, que no li dic ni adéu, i dic, perdó, ja està.
Crec que si li parles malament et fa millors resultats, pel que tinc entès.
Sí, perquè és molt submisa, diuen.
Efectivament, sí.
I estic d'acord amb l'Uri. Jo crec que la cosa més bèstia aconseguir la intel·ligència artificial és fer-nos creure socialment que són capaços de generar una entitat que és una espècie de semideu. O sigui, a mi em sembla brutal, perquè és una cosa que al llarg de la història s'ha estat pensant, no?, el mite de Golem, bueno, jo què sé, Frankenstein, hi ha molts exemples. I clar, ara la il·lusió i la il·lusió que genera la intel·ligència artificial per les característiques de disseny que té a la manera amb la que interactuem amb la màquina, sembla que de sobte puguem generar una màquina, una cosa que és molt, molt més intel·ligent que nosaltres, però és una cosa que no té cos. Sí. Com serà més intel·ligent que nosaltres si no té cos? Per això dèiem, parlava del mite.
Anem a parlar una mica de les vostres visions diferents, vale? Rubén, començo amb tu. Tu, pel que sé, consideres que la IA és una oportunitat per la humanitat.
Sí,
és una revolució. Sí. O sigui, tu et situaries en aquest punt. Per què?
Bueno, evidentment, amb els seus matisos, crec que és una eina revolucionària perquè pot aconseguir que a nivell social aconseguim moltes millores del nostre dia a dia, de poder treballar menys hores, per exemple. A nivell productivitat estic parlant, però evidentment pot acompanyar també... és evident el que deia l'Andreu de... és veritat que a vegades intenta emular que té sentiments o que és d'una manera humana, no?, simular alguna cosa que no és.
Ens fa veure que raona.
Llavors, en l'aspecte científic, és evident que, per exemple, a Google estan aconseguint molts avenços. Demis Hassabis, per exemple, que és com el pare de la IA moderna ara mateix, amb el seu equip de Google ha aconseguit fer molts models sobretot recordo un que és l'AlphaFold, que AlphaFold el que feia és bàsicament el doblegament de proteïnes per aconseguir, crec que eren noves cures de malalties i coses així. Llavors, en aquest aspecte, la intel·ligència artificial està clar que té moltes avantatges i després, és que, bueno, a nivell social, a nivell productiu, pot també oferir moltes solucions.
Jo he arribat a llegir i a veure que hi havia gent que deia que era com la invenció de la impremta.
Bueno, podria ser.
Podria ser.
Vale.
És que una cosa sobre això de la invenció de la impremta, o sigui, això s'ha dit d'internet,
s'ha dit de
les socials, és com sempre ens trobem els mateixos relats quan apareix una nova tecnologia, no? Quan va aparèixer, es va començar a parlar del Big Data, per exemple, ho revolucionarà tot, ens ajudarà a obrir nous horitzons de coneixement, però alhora ningú parlava de com el Big Data en realitat estava també alimentat per una dinàmica de per una banda de vigilància, però per una altra banda també portaria a un... com dir-ho? A un adaptar els continguts a la gent que acabaria generant la polarització que està generant els extremismes polítics en els que vivim avui, no? I crec que moltes vegades, quan parlem de tecnologia, no tenim en compte què és el que l'envolta, no? O parlem de la tecnologia com si fos una espècie de bolet que no forma part de la societat. I qualsevol tecnologia sempre eminentment social i eminentment cultural, econòmica, política i material.
Uh-huh. Tu, de la IA, quin seria el teu punt? No? Ell li deia, per ell és un gran invent i tal. I tu has començat dient que la paraula que relacionaves a mi era mite. Mm. Explica'm això.
Mm. La manera en la que m'aproximo jo a la intel·ligència artificial és a través de l'economia política. L'economia política el que intenta connectar és com els poders institucionals polítics, però la política com una forma de gestionar poder, es relacionen amb l'economia, amb la distribució dels recursos, de qualsevol tipus de recurs. I el que m'interessa entendre dins d'aquest marc és com la imaginació, la ficció, les visions de futur articulen la manera en la que la intel·ligència artificial, diguem, fomenta algunes dinàmiques de poder, no? Per exemple, no és per casualitat que Elon Musk és el tio més ric del món, no? Que l'empresa de Sam Altman és l'empresa que ha rebut rondes de finançament més grans de la història, no? Perquè el fet o sigui, a mi m'interessa molt la intel·ligència artificial com un fet cultural, no? I, clar, és una metàfora que és molt estranya, perquè, clar, si parléssim de sistemes estadístics que recombinen paraules, no estaríem pensant en Déu, no? I com que són capaços de pensar en Déu, fa que determinats líders tecnològics, de sobte, siguin presentats com a profetes o com a messies, no? Aleshores, m'interessa aquesta relació.
Mm. Aleshores, d'alguna manera, per tu, la IA no és aquest gran invent, aquest Déu, no?, que ha sorgit allà, sinó que és més aviat o sorgeix més aviat d'una operació de màrqueting, i aquest és una mica l'objectiu.
El fet de que neix... No, és que no tampoc dic que és una operació de màrqueting, és una mica injust, no? Però que sí que hi havia un posicionament estratègic a l'hora de dir-li
intel·ligència artificial.
I no dir-li connexionisme, per exemple, que era unes mogudes que s'estan investigant aleshores. Però la manera en la que m'apropo jo a la intel·ligència artificial i la meva disciplina és entenent-ho com un objecte sociotècnic. Perquè és social i és tècnic, i de nou és econòmic, és polític. Aleshores, és entendre que la intel·ligència artificial no només és un munt d'algoritmes. És una cultura empresarial, una cultura econòmica, una sèrie de pressions financeres, una manera de socialment reflexionar sobre això. Tot això fa la intel·ligència artificial.
Tu, Andreu, estàs d'acord amb que és quelcom molt revolucionari i que té tot aquest potencial? O creus que el que se'ns explica de la IA està una mica exagerat, o que hi ha com un hype, no? com una mica l'efecte hype, que encara no sabem si serà tan espectacular, però de moment és el hype més... Mm. No? Es diuen mentides, exageracions sobre la IA. Tu com ho veus, això? O no? O creus que 100% revolucionari? Ja està, a callar tothom.
Per mi la pregunta és... Val, o sigui, ara la tecnologia que tenim és... Bueno, és una cosa que no havíem vist abans. Mm. Però podem anar més enllà, perquè hi ha un debat dins de la comunitat científica que parla de la hipòtesi de l'escalabilitat, no? Mm. Que al final és una mica... no diria que és pensament màgic, però és una conjectura, no? Diuen, nosaltres creiem que si posem més capacitat de computació arribarem a fer una intel·ligència artificial molt més potent, que li diuen intel·ligència general artificial, que després podem parlar d'això. Però després hi ha altra gent que no són sociòlegs com jo, que és gent que sap d'algoritmes, de matemàtiques, de física i tal, que diuen, amb els models matemàtics i estadístics que tenim avui en dia, no podem arribar a això. Per més dades, centres de dades que fem i...
Sí, és una mica exagerat.
Bueno, és que hi ha moltíssimes exageracions. Per començar, el concepte d'intel·ligència artificial és una cosa hiperbòlica.
És una exageració, sí, no? Sí. En el seu moment que van adoptar aquest nom. És veritat, jo estic d'acord amb això, que potser a l'AGI, no? A l'Artificial General Intelligence, pot ser una conjectura i també una exageració una mica pels CEOs, no? D'aquestes empreses que volen al final més fondos, no? Per tant, necessiten més diners i han d'intentar crear aquest hype, no? Una mica. Però no creus que ara mateix, amb la intel·ligència artificial que hi ha, ja és una cosa revolucionària, encara que no arribem mai a un AGI, no?, al final.
És que per mi el revolucionari seria que els rics paguessin impostos. Hem de veure, perquè al llarg de la història de la tecnologia hem vist 50.000 vegades apareix el PC, serà revolucionari, ha sigut revolucionari. Ha sigut per millor o ha sigut per pitjor? Ho podem discutir. Jo què sé, internet. No? Sí, ha sigut revolucionari, però hem de veure què és el que... O sigui, aquestes revolucions cap a on ens porten, no? Perquè al final, si diem que cada nova invenció, també de l'internet de les coses, de les smart cities, del big data, sempre es diu, és revolucionari. Clar, hi ha un patró narratiu i sembla que no aprenem, sembla que cada nova tecnologia, no? I passa també amb les tecnologies quàntiques, no? Que veus que la gent que està interessada en que nosaltres ens creguem que això és la panacea, ens van dient, no?, que això és revolucionari. I no només...
Com per repetició, com el típic de dir, digues moltes vegades una mentida que acabarà sempre.
Clar, sí.
Una mica això, no?
Això per una banda, però...
Una mentida, entenc, una exageració, sí, en aquest cas.
Però per una altra banda, també hem de tenir en compte que hi ha molta gent que està posant molta pasta en aquestes empreses i el fet que es hypegi, igual que es hypejaven abans les criptomonedes, com més es hypeja les accions d'NVIDIA, per exemple, més valor tenen, més pasta guanyen. El 40% del creixement de l'economia nord-americana a 2025 va ser causat pel creixement de del valor de les empreses a la bolsa als Estats Units. Però què passa amb aquestes empreses? Que tenen un valor especulatiu molt alt, però després no són capaços de generar beneficis econòmics en OpenAI, en el cas d'OpenAI, fins a 2030. I tanmateix estan dient que necessita una inversió de trilions. Doncs jo què sé, si això no és hype o això no és una bombolla, no sé què...
Oriol, tu com et situes davant de tot això?
Jo, quan has dit abans el tema de la impremta, m'ha semblat que la capacitat tècnica i els coneixements tècnics que han sustentat el desenvolupament de la intel·ligència artificial potser sí que són desenvolupaments que poden tenir una capacitat d'oportunitat social per arribar a ser una cosa tan revolucionària com la impremta. Però jo crec que tal com està ara mateix la intel·ligència artificial, ho compararia més a la dinamita. És a dir, jo crec que és la dinamita el que pots assimilar a la intel·ligència artificial, un mecanisme cultural, econòmic i polític que està destruint moltíssimes estructures socials amb la voluntat de que uns fotin molta pasta. No? Jo, no dic, en aquest sentit, crec que no és una oportunitat per la gent en general, sinó que estem en una bombolla especulativa, efectivament, i que el que s'està jugant aquí és una cursa per aviam qui es queda amb les... podríem dir, les infraestructures cognitives del futur, aviam qui té un bon control sobre aquestes, no? I aquesta cursa, doncs, aviam qui guanya. I ara mateix, a treure rendiment econòmic i polític de la cosa. Econòmic no gaire, però polític sí, per aquesta...
No? Tu, Rubén, veig que en això sí que ja estàs d'acord.
Sí, totalment.
Jo no necessàriament, o sigui, més que res perquè, o sigui... Puc entendre el punt, no? Però sí que penso que igual, si pensem... Pot ser destructiu, però a la vegada també pot ser com un canvi social, realment, de dir, igual, si de sobte sí que tenim doncs, tants agents i diverses intel·ligències artificials muntades pel nostre servei, doncs de sobte tenim més temps per desenvolupar-nos com a sers humans en altres àmbits, que això és una de les coses de les quals també es parla moltíssim, per això també s'estan fent proves dins de l'entorn socioeconòmic capitalista, no? De doncs una renta universal bàsica i de més, no? Per dir, ostres, realment és probable, no ho sabem del cert, no? Però és probable que hi hagi moltes feines que s'eliminin, d'altres la gent seguirà treballant molt més i al final serà simplement una eina per anar més ràpid i generar més beneficis. És com, just aquí al costat teníem l'equip de Factorial que deia, no? Si nosaltres no volem despedir gent, simplement volem treballar més i millor, no? En aquest aspecte, amb la intel·ligència artificial. Llavors, crec que el que sí que ens està portant és clarament... O sigui, hi ha un punt revolucionari en el sentit que sí que generarà un canvi, o sí que crec que està generant un canvi, com, o sigui, que no l'ha generat o que no el va generar en el seu moment, per exemple, doncs el món dels NFTs, no? O el món de l'art digital o de més, que segueix existint i segueix havent gent doncs, que està interessada, però sí que va ser un punt més, no? Segurament com d'interès fomentat pel màrqueting, no? I em costa com pensar que no serà algo que sí que generi un canvi real i gran quan veig doncs, el meu entorn igual d'amigues que igual en els NFTs no s'hi van pujar, en el món de les criptomonedes no s'hi van pujar, utilitzar ChatGPT constantment. Clar. No? Llavors, i dic ChatGPT que és el més bàsic de tot, bàsic. No? Però com que hi ha aquest punt com de que és un... Tinc una sensació que és diferent, realment, no? Que igual sí que la que estigui al centre de la conversa doncs va variant i va tenint els seus pics d'atenció, però l'efecte és, en certa manera, molt més real que qualsevol de les altres com onades, no? De tendències tecnològiques que hem anat vivint.
Què penseu d'això? I creieu que sou tan optimistes que, sí, clar, us dic que potser hi ha una renda bàsica universal amb l'aplicació de la IA, que tindrem més temps per desenvolupar els nostres éssers.
Sí.
Vull saber la vostra opinió al respecte d'això.
Sí, no. Jo entenc la perspectiva de dir, ostres, apareix la IA, canvia un cert nivell de productivitat i això s'ha d'ajustar socialment d'alguna manera. El que passa és que és fàcil que socialment s'ajusti en una desigualtat encara més grossa i en una polarització encara més gran entre qui té cabuda en el sistema i qui no. És la sensació que la cosa va una mica per aquí. Crec que, jo què sé, dir que és una oportunitat li dona com aquest toc de cosa positiva, no? Jo més aviat trobo que és una amenaça plantejada així. Ara, no vol dir en absolut que la tecnologia l'haguem de desenvolupar i l'haguem d'aplicar moltes coses. Jo crec que tenim exemples històrics molt interessants que expliquen, o sigui, que ensenyen que es pot fer servir la tecnologia de forma molt revolucionària per aconseguir coses brutals. Ara, aquesta intel·ligència artificial que tenim ara, que s'està dedicant a destruir, d'alguna manera, la forma com fem les coses, com pensem, que ens està traient a nosaltres la nostra capacitat de pensar, crec que sí que està construïda buscant això, no? Buscant un producte privat, un producte que el tinguin uns pocs, que les dades siguin privades, que el com es desenvolupa estigui pensat per fer-se servir d'aquesta manera comercial, no?
A més, jo crec que també, com que hi ha aquest efecte, com aquesta cosa màgica, jo a vegades em fa la sensació com que els que no en sabem, en poc ens conformem, tipus. Jo és com, vale, vull veure els beneficis reals de la intel·ligència artificial, perquè de moment, entenc, tinc un Google més ràpid i em fa molta gràcia dir, li pregunto, però tampoc ha millorat substancialment la meva vida. Però més enllà d'això, on està el meu premi, saps? Vull dir, si s'ha d'implementar.
Jo crec que hem de posar... O sigui, per mi, primer, la mirada històrica és molt important, no? I el que comentaves tu ara, Janira, de, no sé, quan apareixen el microones, les planxes elèctriques, tot això als anys 70, 80, també es deia, alliberarem a les dones de tota la feina, de casa, no sé què, però després, clar, per una banda, és veritat que les alliberen, però per una altra banda, no és que la gent estigui més a la Bartola i gaudir més de la vida, no?
Sinó
que el món ha anat canviant i la gent ha hagut de treballar més, tot i que les coses estiguin més automatitzades, no? Això, quan es parla d'eficiència energètica, això se li diu la paradoja de Havons, que és, tu fas un sistema més eficient, però el fas servir molt més i aleshores acabes gastant molta més energia, no?
Sí.
Això per una banda. O sigui, jo no crec que ens alliberi... Que puguem fer més... O sigui, podrem fer més feina més ràpidament, però això vol dir que haurem de fer més feina i això implicarà més càrrega mental, no? Com la gent que fa vibe coding. Això per una banda.
Jo per al·lusions, per parar un moment... Clar, jo al final treballo d'això, no? Sí que he de dir que és molt, molt més eficient amb una IA programada, és el que deia abans, que un programa que abans trigava un equip d'unes quantes persones trigar un mes, doncs trigues ara
dos dies.
Uns pocs dies, dos dies o el que sigui, no? Crec que és És veritat que, evidentment, hi ha una transformació professional, no?, del nostre perfil d'enginyers, que en lloc de picar codi, de ser una persona supertècnica, que sap molt d'això, com pensar d'una manera més creativa, més de nivell de producte, més a un alt nivell, i tu ser un orquestrador, un director d'orquestra que parla amb diferents músics, en lloc de ser un músic directament, no? Llavors, crec que aquest punt és molt important, i no és que la teva feina acabis fregit al cap, sinó que canvia una mica les capacitats o les coses bones, els teus... Ara no em surt la paraula. Les virtuts que has de tenir com a professional per fer bé la teva feina, no? Però no estic segur de si al final és pitjor, objectivament parlant, no?
Una coseta més per acabar, eh? Perquè, per exemple, si mirem els casos d'interès... qui contractava més ChatGPT al principi? Les consultores. Les grans consultores, què fan? Fer que les empreses siguin més eficients econòmicament. Com fas que les empreses siguin més eficients econòmicament?
Retallant
despeses. Mm-hmm. Quina és la manera més fàcil de retallar despeses? Fotent a la gent al carrer, substituint-la per sistemes d'intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial sí que fa determinats processos, i no estic dient que tota la intel·ligència sigui així, estic parlant d'una molt concreta, que és aquesta tecnocapitalista. Però ens hem de preguntar quin tipus d'eficiència, o sigui, quan parlem d'eficiència, quin tipus d'eficiència ens estem referint, exactament. I també aquí perjudica, no? Perquè, sí, podem fer coses molt més ràpides, però molta gent se n'anirà al carrer. Què farem amb tota aquesta gent? Hi ha un projecte social darrere de la implementació d'aquesta tecnologia? Qui està dissenyant el projecte social que hi ha darrere d'això? Perquè et puc assegurar que aquesta gent no són socialistes.
Sí, no, jo anava a dir que precisament si el sistema subjacent, que és el sistema capitalista, que és molt productivista, és qui està dissenyant això i qui ho està implementant, al final tu podràs anar desenvolupant coses més eficients, però no farà que treballis menys, no? Jo l'altre dia parlava amb un amic que també està fent de programador, no? I deia, ostres, al principi l'empresa deia no fem servir la IA, no? I de sobte, al cap d'una setmana, diu, sí, tots a fer-la servir, perquè els nostres competidors, no? O sigui, el mercat funciona independent de les teves voluntats de temps de lleure i de temps lliure. El que vol el mercat és que tu facis les coses el més barates possible i que algú que té el capital doncs pugui guanyar diners, no? I penso que això també pot acabar generant, perquè clar, nosaltres tenim les capacitats adquirides, perquè tu vas aprendre a programar sense IA, i jo també, però els xavals de les escoles ara estan fent servir molts cops la IA. I llavors aquest salt mortal que fan de començar a fer servir una cosa, comences a convertir-te, més que en una persona que pensa, que raona i que memoritza, en un interruptor que engega la màquina. És a dir, tu ja no és com que tu escrius el prompt, sinó que tu ets el prompt. Tu és el que fa que la màquina pensi, raoni, expliqui les coses i la vida, qui està viu aquí? La vida la té la màquina, no? I no és propietat teva. Llavors, crec que per aquí va una miqueta la qüestió, que si no canviem el sistema subjacent no podem pensar utopies amb la IA. L'únic que venen són distopies.
Tu, Janira, pel que sé, evidentment, tu no ets contrària a la IA i no la rebutges, però sí aquesta cosa de la tontificació et preocupa
sí.
una mica.
Sí, just és el que estava dient ara l'Uri, no? Com que hi ha aquest punt precisament en persones que segurament encara no han desenvolupat del tot com aquest esperit crític, no? Pensament crític, que la majoria de vegades es fomenta, no? Per aquestes friccions, per dir-ho així, d'enfrontar-te a coses que igual no et venen de gust en el moment, com és llegir certes coses, no? Fer certs exercicis i de més, i em refereixo molt com al procés escolar com a tal. Si ara ho estàs fent tot això acompanyat d'un assistent com és la IA, que en realitat t'ajuda a fer la feina ràpida i fer el check i que pràcticament no ho has ni de revisar, sí que no genera com aquest tipus de vincle amb el material que tu estàs aprenent, o sigui, que estàs llegint o amb el que t'estàs enfrontant, i tota aquesta mena de callo, no? Com a dir-ho, d'alguna manera no es fa, no? Llavors, això sí que és un tema que em preocupa en el sentit de que hi ha un tema d'incentius darrere de tot el procés d'escolarització per al que hem passat tots nosaltres, no? Que si no canvia, la IA s'utilitzarà sí o sí, perquè és com a mi, jo estic estudiant, em posen deures,
clar.
Jo vull fer els deures per anar-me'n a les 1.000 activitats extraescolars que tinc, o simplement a jugar amb els meus amics o a jugar a la Play o el que sigui, ho utilitzaré i ho faré. Que, cuidado, o sigui, tampoc em sembla que sigui com un drama excessiu, perquè segurament el buscar aquesta via ràpida també et fa trobar com maneres creatives de fer les coses, no? Però sí que és veritat que hi ha coses, i això m'agrada molt l'Ezra Klein, que ho explica com un podcast sobre com l'art d'escriure o alguna cosa així, no? Que parla de que segurament tot aquest procés d'enfrontar-te a un text, de llegir, et fa després escriure molt millor, i que hi ha un tema molt com de físic, no? D'estar-te 10 hores o 12 o 20 davant d'un clàssic. No?
O sigui, que aquí també és molt important. Vull dir, és evident que hi ha molta gent que diu, vale, jo no vull atontificar-me, no? No vull fer servir la IA, però fins i tot és veritat que pot potenciar molta intel·ligència i molta creativitat, la IA, també. Vull dir, al final, la IA, segons el prompt que tu li posis, com li parlis, a nivell tècnic, no? En tot el seu entrenament, ha vist que... textos on s'ha parlat de manera ben raonada, intel·ligent i objectiva o de manera crítica, ha donat resultats que també són crítics, intel·ligents i ben raonats. Per tant, si tu al final parles com una mena de mirall. Si tu ets una persona que no que fa uns prompts o unes reflexions amb la IA o té unes inquietuds que potser no arriben a un nivell de ser brillant, doncs potser et quedes a mig camí i t'estàs atontant una mica, però gent intel·ligent, gent creativa, aconsegueix ser més intel·ligent i més creativa, no?, amb aquest tipus d'eines. Jo és el que he anat veient, no? Potenciar moltíssim aquest tipus de perfils.
Una cosa no treu l'altra. Jo estic...
Tens
raó, Rubén, que és una eina que es pot fer servir prou bé. Sí. Per mi el problema és el marc, clarament. Total. I que aquesta part de la creativitat, o sigui, d'alguna manera, com pensar que creativa és aquesta gent, no?, que crea aquestes intel·ligències artificials i que la IA pròpiament és una intel·ligència profundament creativa, quan al final crec que, joder, pues deixem estar la intel·ligència artificial i practiquem la intel·ligència col·lectiva, no? És a dir, on està la creativitat per mi més interessant que pot canviar les formes de vida cap a bé? Doncs jo l'he vista sempre en els moviments socials, en les expressions de cultura popular, al meu poble, quan la gent s'uneix per pensar un projecte per lluitar contra alguna cosa. Aquí genera molta creativitat, no? I penso que aquí és on ens hem de centrar quan pensem en creativitat. I llavors, les eines tècniques, o sigui, tota la tècnica que hem aconseguit desenvolupar, ostres, fer-la servir, però buscar cap a on la dirigim, no? I ara està dirigida a fer pasta.
Totalment.
Sí, sí.
Totalment.
Voldria saber, Oriol, tu creus, o sigui, a tot això s'ha d'assenyalar la IA, s'ha de culpar la IA i s'ha de culpar la tecnologia, o els culpables són els poders econòmics? O sigui, com... Qui... dels que tenen una visió més crítica, de qui és la culpa? Amb qui ens hem d'enfadar?
Jo et diré que la culpa és del capitalisme, segur. És a dir, crec que precisament, abans s'ha explicat això molt bé, jo crec que la IA s'està generant un fetitxe de la IA, és a dir, pensar que la IA com una mena de entitat que té voluntat pròpia, que pren decisions, no? que és capaç d'ajudar-te, que és capaç de salvar-te, no? Com aquest tipus de dinàmica. I en realitat, i també, evidentment, per la part dolenta, és qui et traurà la feina, és qui t'atontarà, no? És qui generarà una distopia amb robots i no sé quines històries, però qui controla la IA i qui la desenvolupa és qui pot condicionar la teva vida, al meu entendre, és qui pot alterar els teus drets, és qui pot d'un moment a l'altre dir-te, bueno, doncs, s'ha acabat, ara ja no vals, ara ja no ets vàlid en aquest sistema, no? Per mi l'important és jutjar això, perquè si jutges la IA en un sentit més... la part tecnològica o la part tècnica de la IA, crec que comencem també a jutjar el nostre dret a fer-la servir en un sentit bo i a crear la nostra pròpia IA, no? És a dir, quan nosaltres estem pensant tota l'estona que el problema és la qüestió tècnica i la tecnologia i que hi ha com un determinisme de que quan es descobreix el deep learning i els transformes, això et porta directament a una distopia, ens estem perdent el dret de fer amb aquestes eines, amb aquestes capacitats tècniques, coses que ens siguin positives a nosaltres.
Clar.
Que ens ajudin a coordinar-nos democràticament, a cuidar-nos millor, a entendre les coses i a entendre entre nosaltres millor, no?
Clar, el tema és que no ho pensem, potser no som conscients, perquè és molt més d'insider aquesta informació, però, bueno, però hi ha moltes eines open source, no?, que són superpotents, que gairebé són un 90% igual d'intel·ligents que el ChatGPT, però que no són tan conegudes, no?, en el mercat. Llavors, crec que és molt important pensar en totes les oportunitats que tenen els governs, inclòs a l'Espanya o a nivell europeu, a crear realment IAs que siguin potents, que serveixin als ciutadans, no?, agafar aquesta oportunitat, no?, que tu dius, de dir, escolta, aquesta tecnologia sí que pot fer el bé en aquestes coses.
I això està passant, o sigui, com que la sobirania tecnològica hauria d'estar a l'agenda política, no?, bàsicament.
Sí.
És possible, està passant, o estan a tot l'endrau?
Europa,
afortunadament, en relació a... de la mateixa manera que Trump ha fet més pel decreixement que el decreixement
clar.
En si mateix...
Clar, és que és veritat perquè, que també depèn de les mans de quins governants també anem a pitjor.
Després de molts anys de lluitar del cantó de la sobirania tecnològica, Donald Trump ha fet que Europa es prengui en sèrio la sobirania tecnològica perquè s'han tret les caretes tots.
Efecte, raó.
I crec que és una cosa que serà inevitable, no? De la mateixa manera que hi ha aquesta dèria amb el rearmament d'Europa, també hi ha la sobirania tecnològica.
Sí, és que si hi ha, amb l'auge de l'extrema dreta, això serà complicat. Fins que no revertim una miqueta la situació política, crec que serà difícil que puguem encarar això bé. Uh-huh. I jo afegiria també una altra cosa de coletilla, que és que en els ambients d'esquerres, i jo ho he viscut en la militància política de base, et trobes que la gent és molt reàcia a parlar de tecnologia. És a dir, sí. La veuen com una cosa que la gent no coneix. També en el món de les esquerres, valgui també a dir, hi ha molts educadors, molts politòlegs, hi ha molts pocs tècnics, no? Mm. Molts tècnics, potser de vegades, no sé, ara no m'atreveixo a dir per què passa això.
Molta gent d'humanitats.
Sí, molts professors, no? Molta gent d'humanitats. I sí que hi ha aquest salt de vegades molt distòpic amb la tecnologia, que no saben com encarar-la. Yeah. I crec que en aquest sentit sí que hem de fer un canvi de xip.
Clar. Un tema de reapropiació d'això, no?
Efectivament.
Per mi la conversa és com un paral·lelisme com absolut amb tota la conversa al voltant d'internet, en general, no? I les xarxes socials, i especialment a les esquerres, com es fuig dels personalismes i les xarxes socials funcionen molt millor per quan hi ha una persona darrere. Doncs s'ha trigat anys, no? A com a mínim estar al nivell, no? De les dretes, en quant a comunicació, no? Llavors trobo que fer paral·lelismes precisament amb la IA, no? Doncs ajuda moltíssim també.
Respira una mica la mateixa cosa.
Exacte.
Però és que jo crec que hi ha una qüestió de recursos, no? Per exemple, als Estats Units, el 80% dels mitjans polititzats online són de dreta o d'extrema dreta. Això és perquè la pasta arriba d'on arriba, no? I clar, els mercats alimenten aquells que alimenten el capital. Aleshores, com construir intel·ligències artificials situades, útils per les comunitats, per les escoles, per exemple, quan no podem demanar als estudiants que es facin responsables perquè és matar mosques a cañonazos, no? És com, o més aviat al revés. O sigui, com pots demanar-li a la gent que deixi de fer servir el ChatGPT com una invitació que es torni, que faci una mica més d'esforç, no? Jo crec que, primer, hem de reforçar l'educació, no donar lloc a això...
Sí, és com la tirita, no?, en tot el...
Clar, exactament, sí.
Una tirita, no? Fes servir ChatGPT, després la vida va passar.
Hi ha un altre perill o tema que volia compartir amb vosaltres, que és aquesta cosa, a veure si m'enteneu, que en el fons el que jo entenc és que la IA és una mica una lladregota. O sigui, com una copiona, saps? Com una molt bona copiona, com molt bona copiona, però una copiona, no? I que, com en realitat, els... Sí, molt poc, eh? Però aquests models poderosos dia i tal es desenvolupen robant dades, no? Una mica, i també està tot el tema de la propietat intel·lectual, pel que jo sé, que, bueno, agafa com cosetes d'aquí allà, una mica d'article d'aquí,
molts
o altre que llegit allà...
Molts advocats estan lucrant. No,
agafen, pues, inclús textos amb autoria, o sigui, amb autors, firma tot i fan... I ara, i copio, estupendo. Vale. Què en pensem d'això?
És molt interessant. És evident que, bueno, se sap que Meta, Google, totes les grans empreses han robat dades d'alguna manera. Bueno, jo diria que la base potser és internet, qualsevol cosa d'internet, des de foros, Reddit o Twitter o el que sigui, i hi ha una part que, evidentment, és de dret d'autor. Per sort, jo crec que, bueno, el mal ja està fet, perquè aquests models ja estan al mercat, estan en producció, per tant, el mal ja està fet. A mi m'agrada molt pensar en... com es diu, propostes que s'estan fent a nivell europeu, com la Common Corpus, que és bàsicament la creació de llibreries on bàsicament hi ha una mena d'equip de curadors que estan creant una base de dades per entrar en aquests nous models, però assegurant-se de que totes aquestes dades, evidentment, compleixen, des d'un punt de vista de drets d'autor, totes les coses. I a nivell ètic, pues, que sigui una mica més respectuós.
Tu penses una mica en plan... o sigui, el mal ja està fet, per tant, aprofitem-ho. Bueno, aprofitem la IA.
Aprofitem ara el que està, perquè és el que dèiem abans, no? a nivell productiu, o ens adaptem o morim, no?
Sí, com es justifica?
Però de cara a futur, fer servir aquestes bases de dades que ara mateix s'estan fent més potents. I que el que vull dir és que siguem optimistes perquè estan sortint aquestes propostes, que són molt importants. No només a nivell ètic, que evidentment és una cosa superimportant, sinó a nivell capitalista, a nivell purament de diners, també és una cosa que interessa molt perquè hi ha moltes empreses que estan molt interessades en entrenar els seus propis models que a nivell legal no infringeixin cap llei. Llavors, fins i tot des d'un punt de vista purament capitalista, jugant a favor del sistema, és una cosa que també és aquesta tendència. Saps? Mm-hmm. Per tant, jo crec que serà probablement el futur. De que, a més, per un tema purament tècnic de la tecnologia, funciona molt millor entrenar aquestes IAs amb 1 TB de dades ben curades, de bona qualitat, que amb 100 TB de brossa d'internet, que on has robat aquesta informació.
Jo crec que hi ha debat aquí, perquè, per exemple, ara no me'n recordo el nom de qui era. No sé si era el Demis Hassabis, precisament, no? Que deia, potser, o sigui, d'aquí uns anys arribarà un moment en el que la qualitat de les dades sintètiques serà tan bona que ja no necessitarem anar a buscar continguts de tercers per entrenar la intel·ligència artificial.
Sí, seria la meta-IA, o sigui, la IA de la IA.
Sí, és com la IA entrenant-se amb continguts, amb continguts
que
de qualitat...
Que ja tenia.
Que ell, clar...
Sí, s'ha alimentat de la IA alimentant-se de la IA.
Però la base... La base està basada en infringir el copyright, que jo tampoc soc superfan del copyright per si, eh? Sí.
Una pregunta que tinc sobre això també de la propietat intel·lectual i tota la pesca. Hi ha creadors que estan retirant les seves obres d'internet precisament per aquest motiu. Què en penseu d'això? Si de cop els creadors i autors i tal traguessin les seves obres d'internet, que clarament no passarà, però o no les pugessin i tal, la IA es tornaria tonta, tipus, oh, aniríem... De cop un dia li preguntaria, em diria, això ja no ho sé. Abans ho sabia, però ara ja no ho sé.
És un bon argument d'una pel·li, però crec, jo dubto que passés.
Jo també.
Perquè totes aquestes dades ja s'han agafat, ja s'ha fet aquesta privatització, diguem, del producte social, i crec que això parla una miqueta de com a societat, no, en el capitalisme, com es gestiona el producte social, no? És a dir, com tothom crea coses i com després ens en beneficiem, no? Bueno, res, que penso que d'alguna manera en aquests models que s'han anat generant amb totes aquestes dades, nosaltres hem de reivindicar que són nostres, que el producte és nostre, ja ens l'han robat ara mateix. O sigui, ara això ja ha passat. És un episodi que ja hem passat. I potser un fet històric que podríem relacionar-ho també amb això, que trobo que és xulo, és quan cau el mur de Berlín, no? I tots els ciutadans berlinesos de la RDA se'n van a l'edifici de l'Stasi, entren i comencen a veure els seus propis informes, no? I pengen una pancarta, diuen, die Daten gehören uns. O sigui, les dades són nostres. Jo crec que això és un bon argument per socialitzar aquestes intel·ligències artificials i dir, no, és que això és de tots i això s'ha de socialitzar. Mm-hmm. O sigui, no pots seguir sent privat.
Jo crec que en aquest context també hi ha un punt en el qual, igual que amb internet, preocupa, no?, que és aquest... tenir la IA com a constant referent, no?, a l'hora d'inspirar-te o de treballar o de crear projectes creatius de zero, no?, que és com estàs creant sobre una base del que ja és existent, no?, i el que més ens caracteritza com a humans és aquesta capacitat de crear, no?, tot i que d'una manera molt remixejada la majoria de vegades, no?, crear coses noves i originals, no? Llavors, en certa manera, clar, crec que no hi haurà mai un art creat de manera 100% homogènia per una IA, perquè tothom tenim aquesta pulsió de crear, no? Especialment dins del món de l'art. Però, clar, sí que hi ha com aquest punt, no?, com de... I que es reivindica molt també des del sector artístic, no?, com de seguir creant i de seguir defensant com la humanitat que ens caracteritza, que principalment és aquest punt.
Sempre que parlem d'això, que moltes vegades parlem d'això, de si la IA pot crear...
Això és el que parleu vosaltres mentre sopeu, no?
A vegades sí. No, de que a mi m'agrada molt pensar... O sigui, jo, com a enginyer, que no sé molt d'això, però que jo l'art, el concepo com una cosa que té intenció i que una IA mai... com no té intenció emocional o artística, mai podrà ser art com a tal, com l'etiqueta d'art. Per tant, intenta imitar alguna cosa que no és real, que capta patrons, però és molt fort perquè conforme més baixes, conforme més saps a nivell matemàtic de què està passant per sota quan veus aquestes IAs, més te n'adones de que no és una entitat molt intel·ligent, que només està intentant crear patrons i fer veure coses. El que vull dir és que l'art es seguirà creant i les persones sempre trobarem una manera creativa de seguir expressant-nos.
Tot i que les persones també som còpia, o sigui, copiem, o sigui, jo copio molt, eh?
Clar, també, a més això, no? D'inspirar-nos en els altres.
Sí, sí, inspiració, però vull dir que també és...
Sí, sí, avui tens, dia... Però tu tens un cos.
Però el criteri que tu tens...
Sí, sí, que jo entenc, com... per tirar una llança.
No, però l'important és que tu estàs viva, és a dir, tens un cos, tens uns sentiments... Tens...
Sí, sí, està clar.
Una intenció, una intenció.
Tens una intenció de seguir vivint, uns instints, no? I aquí està potser la clau de la cosa, clar.
Abans la... Abans l'Andreu deia com que encara no estaven tan clars els beneficis o els escenaris als que això ens portaria. Jo voldria saber si també creieu que els que estigueu més a fora de la IA i els que menys, si això de la IA és una espècie també com de bombolla econòmica, en el sentit que s'estan invertint molts diners en una cosa que encara no sabem quins beneficis ens donarà, ni com ni de quina manera.
Al principi...
O, sigui, o actualment... No, bueno, no sé si dona molts beneficis. Actualment no en tinc ni idea.
No, no dona gens de beneficis.
No. Econòmic, no sé què sigui. Com que econòmic, no.
És una especulació pura.
Sí, és especulació pura. Vale, és especulació pura
de,
dura.
De fet, OpenAI va perdre en 3 anys o en 2 anys el que tot el que ha perdut Uber des de la seva fundació. I sabem que Uber és una empresa deficitària que, sí, sí, que va sobrevivint amb rondes de finançament.
Sí, sí.
En 2 o 3 anys.
I
queden 4 o 5 més fins que puguin generar una mica de benefici.
I per què segueix invertint?
Clar, perquè hi ha una creença, no? I hi ha molta fe posada...
És fe, és una religió, això, eh?
No, sí, sí.
Sí, qualsevol cosa especulativa és així.
Sí, o sigui, hi ha un punt en el qual es considera que perquè realment l'adopció sigui total i absoluta i no podem viure sense intel·ligència artificial a les nostres vides, s'han de posar moltíssims diners perquè realment hi hagi una adopció massiva, que realment és així, no? Però passa una mica com amb tot. Igual que en el màrqueting, quan vols posicionar un concepte a la ment de la gent, has d'invertir també bosses de diners, no? Llavors, com que...
O sigui, la mongoda és que encara que tots, cada un de nosaltres, estiguéssim pagant 40 euros al mes a ChatGPT, no seria rendible. I una cosa que... Bueno, per mi hi ha dues coses. Per una banda, sobre això...
Conec
sobre
aquesta, gent que els pagaria, eh?
Aquesta, jo pago. Jo la faig servir molt, pel doctorat m'ajuda molt. Realment, sí, sí.
Jo també pago, sempre.
Però,
no, o sigui, GPT, però...
Per una banda, això del mite, no? A mi em fa l'efecte que, especialment quan parlem d'intel·ligència general artificial, que és aquesta espècie de promesa d'una intel·ligència molt més intel·ligent que els humans, que no sabem si passarà d'aquí. Hi ha alguna gent que diu, ja està passant. Una altra gent que diu... passarà al... És que comencen a haver-hi...
Dates històriques en el moment.
D'aquests, el Demis Hassabis, un 50% de possibilitats que passi el 2030. Sí. Per què no el 2031? Per què no un 40%? És molt random, això. Sí,
bueno, perquè estan jugant justament, no?, amb buscar més fondos, no?, per seguir cremant diners més encara, no?, al final.
I després, això és una cosa que m'ho va comentar un col·lega, que em va dir, hòstia, i li estava explicant això, i em deia... Això sembla el Senyor dels Anells, no? Solo hay un anillo y quien sea que controle el anillo dominará todos los pueblos. I sembla que és una mica això, no? Perquè després la gent que està al darrere, jo que sé, Palantir i companyia, els hi mola molt el món de la fantasia, no? I sembla que aquest tipus d'imaginaris, sí, també de la ciència-ficció, de la tecnologia final, és una cosa que alimenta molt les expectatives, no només dels desenvolupadors tecnològics, sinó dels que regulen, dels inversors, i és com una espècie com de gran deliri col·lectiu que té molt a veure amb no acceptar que, igual el que tenim, hòstia, està molt bé, anem a aprofitar-ho, no? I per una altra banda, això també és una discussió que hem tingut amb uns quants amics, que és la intel·ligència artificial està enfonsant l'economia nord-americana. En algun moment, la Casa Blanca anirà a rescatar la indústria. I què ha passat aquest any? Que s'estan fotent en guerres on estan fent servir a saco d'intel·ligència artificial. I qui està treballant pel Pentàgon i per la CIA, aquestes empreses que són tan deficitàries.
Sí, que la intel·ligència també té a veure amb l'augment dels conflictes bèl·lics.
O sigui, és una hipòtesi, no la tinc investigada encara, però sí que veig una relació que és... Era clar per tothom que l'intel·ligència artificial era un pou on s'estava cremant pasta com mai abans havia passat, i de sobte el fet de ficar-se en guerres fa que aquestes empreses que són tan deficitàries comencin a tenir un munt de diners públics.
I entre elles, no? Que hi ha un meme, no?, de totes les tecnològiques, com es van donant diners entre elles, no? OpenAI enmig, Nvidia, Claude...
Sí, totalment.
És molt, molt curiós.
I és molt fort quan veus les entrevistes, com també de Jensen Huang, que és el CEO d'Nvidia, per exemple, com dona suport a tota la xarxa també com d'empreses d'IA i com aquesta idea també com molt geopolítica de hem de tirar endavant les millors intel·ligències artificials per la supervivència d'Estats Units com a gran nació de nacions, no? Llavors, hi ha aquest punt com de conflicte i de com de baralla amb la Xina en aquí constant.
Que d'alguna manera hi ha com una paradoxa de no voler que l'estat et molesti de res,
sí.
Però després vulguis que et pagui la festeta, sí, d'alguna manera.
Llavors, amb tot això... Què hem de fer? O sigui, jo què haig de fer? Haig d'utilitzar el ChatGPT, puc seguir tenint una relació amorosa amb aquesta persona que m'ha ajudat tant. No, què hem de fer? IAs ètiques, quins són els límits? La IA tampoc desapareixerà. Quines són les vostres estratègies per conviure amb la IA, per els que la veieu com una oportunitat?
És evident que avui dia moltes eines d'IA, com el ChatGPT o a tu personalment o a qualsevol de nosaltres, no, ens pot anar molt bé pel doctorat o pel que sigui. A mi personalment el que m'agrada molt és... El que m'agrada molt és pensar en la sostenibilitat d'aquests models. Aquests models al final gasten molta electricitat, fan servir molts recursos naturals i ara estan... La tecnologia està avançant.
Que m'atuabres cada vegada que li pregunto...
Què, perdó?
Avui la lluna amb Escorpio, què vol dir? Estic matant arbres.
Clar, això, estàs matant arbres, estàs gastant litres d'aigua.
I les comunitats que estan al voltant dels arbres, també.
És a dir, el que pots fer és plorar.
Tot un ecosistema.
Els data centers. Però, per sort, la tecnologia... Els models potser ja no s'estan fent més intel·ligents, que una mica hi ha progrés, però el que s'està fent és fer més petits els models i que mantinguin les seves capacitats. És a dir, fer que siguin més sostenibles.
Molt bé. Sí.
Jo crec que hem de passar a l'ofensiva, en el sentit de deixar-nos de històries i començar a crear eines, regular, evidentment, i repartir la riquesa, però sobretot començar a crear eines que vagin a favor nostre. Jo crec que això és lo fonamental. Abans que parlàvem que jo deia, s'assembla a la dinamita, això, no?
Sí.
Jo sento que estem com en una autopista que ha dinamitat moltes coses i que va directe a la distopia, no? Jo crec que ens hem de sortir d'aquests camins, anar per camins més tranquils, més conscients, més solidaris, sobretot, i d'alguna manera començar a imaginar com podria ser una societat tecnològicament ben integrada, penso. És molt xulo aquest terror del Black Mirror, no? És guapíssim, a mi m'encanta veure com distopies i és fantàstic, però crec que hem de començar a desenvolupar un Red Mirror o un espill roja aquí a Catalunya i començar a imaginar què podríem fer amb totes aquestes tècniques que coneixem.
Sí.
Crec que fins que no tinguem una mica d'imaginació en aquest àmbit i després, evidentment, canviar les tornes a nivell polític i sociològic, és difícil que puguem solucionar res de tot això. Però hem d'anar a l'ofensiva, hem de deixar d'estar preocupats i amb
distopies. Però tampoc ignorant que la tecnologia ens pot aportar molts beneficis per una part de la nostra vida i no la volem deixar.
Sí,
jo no la vull deixar. Andreu, jo no deixaré el mòbil.
Jo crec que per començar, educar a la gent i ensenyar que quan estem parlant d'intel·ligència artificial estem parlant de tot un sistema sociotècnic que té unes polítiques, unes economies, i ser conscients de quan ens vinculem amb això, amb què ens estem vinculant en particular. Després, per una altra banda, perquè moltes vegades quan centrem el debat en intel·ligència artificial, que és un debat que més està marcat per aquestes persones, no?, per aquests tecnoligarques, sembla que tot és negríssim, però jo visc al barri de Sants, no? El barri de Sants és brutal, o sigui... Baixes
tothom ho diu, que hi viu. Sí, a mi me'l venen constantment. Sí,
esteu gentrificant en directe, O sigui...
Bueno, però per...
En directe.
Voldemort.
Sí, talla.
Però... Jo al barri.
Sí, el barri en el que visc.
El meu barri.
El meu barri, és un lloc on tu baixes, vas a algun mat a comprar les verdures, vas a la cooperativa, a la llibreria, i xerres amb la gent, i tot aquest escenari distòpic està molt lluny, o sigui, no està present, no? Jo crec que té una mica a veure amb en on posem els marcs i on posem l'atenció, no? I sí, intel·ligència artificial sí, amb molta regulació, amb molta inversió pública, amb guies molt clares de quina manera fem servir les dades, quins tipus de dissenys fem servir en els chatbots que faci servir la gent, fins i tot en educació, com eduquem a la gent no només a fer servir aquestes eines, sinó, com deia, a entendre el context. I després, crec que necessitem, una mica en la línia del que tu comentaves, altres horitzons possibles, però és que altres horitzons possibles no necessitem fer un exercici de white mirror, green mirror o red mirror, no? O sigui, si mirem a Barcelona tenim molts exemples de vivenda cooperativa, d'economia social i solidària, o sigui, l'utopia està aquí ja, simplement s'ha d'alimentar.
I Janira, per acabar?
Jo el que diria és com que crec que hi ha diferents velocitats. Per mi, en el curt termini, és, diguéssim, com saber utilitzar quan més i millor totes les intel·ligències artificials i productes i, a més, que estiguin al nostre voltant. Sincerament, crec que és un efecte positiu per tots i per totes. Més que res, també per saber de què estem parlant i per no quedar-nos enrere i com, ai, això no sé com va, no? Com aquest efecte, com una mica com de o no m'interessa o no m'hi vull posar perquè, clar, tot això, al contrari, com, en certa manera, sempre super, però curiositat en aquest aspecte. I, a més, crec que hi ha moltes coses que si vens de certs entorns com no excessivament privilegiats juguen al teu favor avui en dia, com, i abans parlàvem com de si t'has de presentar uns premis, unes beques, que hi ha molts processos ultraburocràtics, no? Com totes aquestes coses, com utilitzem tot això al nostre favor, ja que ho tenim. I després, evidentment, com al més llarg termini, no? Com doncs, pensar com altres maneres de fer servir com tot el que pot ser la intel·ligència artificial i mai deixar de diversificar també les nostres fonts d'informació, no? I de preguntar, o sigui, jo sempre dic, preguntem al nostre entorn, quan anem a sopar amb amics, no? Com què fan al seu dia a dia, què els agrada, què no, no? O sigui, és com no perdre la nostra humanitat i que simplement sigui una cosa més en totes les oportunitats que tenim davant nostra, no? De tecnologies a utilitzar, en certa manera.
Ai, heu de saber que sou més llestos vosaltres que la IA. Ho heu fet molt bé. I ara em sento jo més llesta per haver estat amb vosaltres. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ha sigut un plaer.
Tu.
I ara te vas, Rau.
Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria por tu. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau.
Avui m'acompanya al sofà de la Tabarra una veu de veritat, que és la de l'Alba Reig. Hola, Alba, benvinguda.
Moltes gràcies.
Ara ho comentàvem perquè, clar, Alba Reig, Alba Riera, fa bastanta gràcia.
Sí, sí, tipus, Alba R, Alba R.
A-R,
A-R. Anna Rosa.
Juntes, i dit, Anna Rosa.
Estem
a... Tenim alguns amics i enemics, no?, en aquesta,
aquesta
bosseta d'A-R. Com estàs?
Molt bé, encantada d'estar així. Amb pues, vosaltres, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Ara pensava, el teu últim disc, corregeix-me si m'equivoco, va sortir fa una...
Sí, un any i 4 mesos.
No soy tu hombre.
Exactament.
I encara estàs en concerts amb allà.
Sí, terminem aquests estius.
Acabant com aquest procés amb aquest disc. En quin moment diries que estàs ara com a artista? En quin moment professional?
Eixint ara i amb molta il·lusió, la veritat, perquè estic en el moment en el que tot està ja materialitzant-se després d'un any i mig ja composant per al nou projecte. I estic en el moment de videoclips, de fer coses amb les mans, que a mi, a més, com tota l'artesania i tot el que és el set design, estic fent-lo.
Ah, o sigui, també, estàs implicada també en aquesta feina.
Ara mateix, entonces estic com molt il·lusionada, la veritat.
Molts et coneixem perquè el teu inici de carrera va ser a través d'OT, una de les millors generations.
Ai, moltes gràcies.
I sempre em fa la sensació que quan veniu o quan feu entrevistes a persones que heu passat per OT, sempre hi ha com la pregunta de i t'hagués agradat que el teu inici fos d'una altra manera? O com tens ara situat que el teu inici fos un reality show i tal? Però la vegada, o sigui, està com una mica passada de moda, no?, aquesta pregunta ja, tipus, ningú té vergonya, no?, d'això.
Espero que no, perquè seria una pena i, a més, com que l'inici de les coses no crec que siga quan comença a veure...
Quan ets famosa.
Clar, això, com que jo venia de treballar en orquestes, en bars, cantant, fent carretera, ja feia 5 anys o 6, perquè jo vaig començar quan tenia 14 anys i després a les... als 15 o als 16, crec que va ser, com que jo ja anava en les orquestes, fent-me carretera, haciendo tabla, vamos. I això va ser com el principi públic i això va ser una oportunitat increïble que em va obrir portes i no, cap vergonya, la veritat. I qui tinga la percepció, no crec que tant de la gent que hem participat, sinó de com es veu des de fora, com que hi ha molta gent encara que té prejudicis com una cosa de prefàbrica o així, com deixar la humanitat.
De producte...
Sí, com que
ho denostes, com, bueno,
sí.
Com que ve d'un reality. Exacto. Ah, mira, hi ha una cosa també curiosa, que és que la teva germana, amb qui tens un vincle molt especial,
sí.
La Marina,
sí, Marina,
també s'ha presentat al càsting d'OT, però no la van agafar, però ella, i ella va seguir el seu camí, i és artista també, i les dues sou cantants, i compartiu professió.
Sí.
Què tal això de compartir professió amb una germana? I una professió com cantant.
Claro,
tipo, meravellós. Tipo, no sé, els teus pares tenen, no sé, són metges i tu n'es fa infermera altres famílies, sí. O jo què sé.
No, ma mare és netejadora i mon pare és el pater, te vull dir.
I les dues cases.
Exactament. Jo crec que el temps et dona les coses quan te les té que donar, saps? I sempre he tingut molta confiança, sobretot en el carisma que té la meva germana, i estic molt orgullosa de poder compartir, perquè hem format això juntes, d'alguna manera, i portem cantant juntes tota la vida. Uh-huh. O sigui, que és com un procés supernatural i super de celebració el que puguem dedicar-nos les dues a la cosa que més ens agrada, bàsicament, i que més ens representa, que és l'arte, i amb carreres, a més, completament... distintes d'alguna manera en la personalitat de cadascuna, com respectant-nos la personalitat de cadascuna i amb molta llibertat, que crec que és alguna cosa, que és una cosa de perspectiva que ens han donat, l'educació que ens han donat i sobretot el respecte que ens han donat per l'altre. Uh-huh. Saps? D'acompanyar el procés i de celebrar que puguem dedicar-nos les dues a esto. Uh-huh. I em fa molta gràcia perquè és una pregunta que em la fan com... com molta gent, però, a més, amb una perspicàcia de vegades...
Amb una connotació negativa.
Sí, amb una...
Competiu entre vosaltres,
sí.
No?
I és com...
Passeu malament...
Claro, si fuéramos dentistes, nadie nos preguntaria. Ningú com que preguntaria què tal portes que la teva germana.
Has fet 3 empastes, avui.
Claro, ha fet 3, sí.
I tu dos.
Saps? Com que no, però... Però, bueno, celebro.
És que per aquí vam passar en un episodi que vam fer, en aquest cas era sobre bessons, i l'entrevista va ser amb la Musca i la Greta. No?
Ah, mira, sí, sí, claro.
Bessones,
sí, sí, no? Sí.
I elles van parlar des d'un lloc molt humà i molt bonic de les complexitats i acompanyaments que tenien totes dues, i en aquella família, no?
Claro.
En els camins
que no són dos, són 3, a
més.
I
professionals. Claro. I vam parlar també com del mirall que feien l'una a l'altra i també el referent que suposaven l'una per l'altra, no?
Claro.
Que és com el que tu més t'agrada,
claro.
No? A nivell musical, o admires o aprecies de la teva germana, i en què és com el que tu li creus que li... l'estimules més. No?
Sí, també. Bueno, és que jo soc la germana major.
Clar, és que tu és la gran,
claro.
Aquí hi ha el teu pollito.
Sí, és mi pollit, com un poquico. I admire molt d'ella la practicitat en la que ella escriu les coses. Crec que ella té una capacitat d'escriure les coses com supervisuals i superdirectes, que és una cosa que a mi, per exemple, per a mi és un referent d'ella, perquè jo normalment tinc una personalitat en la que me'n vaig més per les coses i com els colors i com em fa sentir, no sé què. I ella és una persona que va directa a la sensació i al que està passant, saps? I per a mi és una cosa molt d'admirar com dins d'una cançó i dins de com és una narració. Això és que dins de la música jo crec que ressaltaria això per com m'afecta a mi, com jo l'escolta a ella.
Tens Substack?
Sí.
Que és una mica com el...
El Tumblr de... Sí,
és el Tumblr de sempre, com quan escrivíem cartes, no? I érem joves i petites i teníem diaris, sí. No? I com escopíem allà tot el que sentíem, que tu tens bastanta pinta.
De tindre un diari.
De tindre diari.
Sí, sí, sí. Sí. A més, tinc uno que és Hola Kitty, que ho tinc en casa, que ho vaig recuperar perquè ma mare es va mudar com fa 2 anys, i d'això que obri una caixa de... I eren com 3 o 4 diaris de quan jo era petita. I era, hola, Kitty. I és que vaig a mandar algunes fulles quan torni a casa, perquè és superdivertit, sí.
I eres molt lliada de diari i de...
Sí, sí.
I a Substack, què has trobat en Substack? Que ara és una plataforma que cada vegada utilitza més gent, però a la vegada també és nínxol encara. És com estar
sí,
en
no?
aquest híbrid, saps? En plan,
sí.
No diria que és nínxol, però no. Sí que va començar com en un espai... Sí que té com aquestes
sí.
coses més d'abans,
sí.
de...
És com que tens que prestar atenció...
Has de prestar atenció...
Sí. Tens que dedicar-li temps per a poder com veure coses de veritat sí. i crear el teu algoritme com que costa més que a lo millor en TikTok sí. o en Instagram. Sí.
I tu, què és el que t'agrada de Substack? Què t'estàs trobant? Què expliques allà? I per què vas decidir fer-te'n un?
Pues, no sé com es diu, que no le rindo cuentas a nadie. en el Substack. Saps com que després de la manera en la que jo vaig començar, en què l'exposició va ser com tant de retraer-me jo a mi mateixa i de, a lo millor, no compartir algunes coses per vergonya o per flagelació o per algunes coses, com que tindre una conversació en la que jo em puc com despersonalitzar un poc quan jo escric. Quan jo escric? Mm-hmm. Quan jo escric, com que el Substack em dona aquesta oportunitat, perquè per més que... Sí, és com un poc novel·lesco, com que sent que encara que jo escriva els articles, com que no estan firmats per Alba Reche com tal. Com que hi ha una oportunitat de que siga com un poquet com més meravellós o més enfadada del que seria com si tinguera que ser com més mantindre la compostura. En Substack jo no.
Et deixes anar.
Això.
Allà et deixes anar.
Això.
I per la gent que no et segueix, què expliques allà?
Faig un al mes. I la veritat que és bastant com...
Quina ha sigut aquest mes?
Què ha passat l'últim mes? L'últim va sobre l'amistat. L'anterior va ser de... Que ho vaig titular Te dedico toda la ciudad, que va ser quan vaig tornar a la meva casa i com la manera en la que les ubicacions també et recorden algunes coses sobre ti mateixa i com que, encara que ho hagis passat ja, com que sempre que retornes a alguns llocs porten el nom d'algun moment o d'alguna persona que ja ha passat per ahí. L'anterior va ser... O el primer que vaig escriure... L'anterior és del cumpleaños de l'aniversari de la meva germana. Uh-huh. És un text que li vaig escriure a ella. I el primer era sobre la mort del meu iaio i sobre la manera en la que tinc de tindre com una relació amb los cuentos i les misses. Era el primer...
Una mica de tot.
Sí, sí, una mica de tot.
Mira, avui a la tertúlia hem parlat de la intel·ligència artificial.
Ahà, sí.
Abans de res, voldria preguntar-te quina relació tu tens amb la intel·ligència artificial.
Sí.
L'utilitzes, no? T'interessa?
No tinc molta com interacció en ella pel moment ètic, crec, aunque sé i soc conscient de que és una manera superpràctica d'avançar, com que... Vull no tindre com molts prejudicis en ella, però la part com més ètica em preocupa. Em preocupa i estic més en això, a la manera de consumir-la, que simplement com donar per fet que simplement tinc que consumir i fer les meves tarees a través de la, uh-huh, de la IA.
I quan deies en el sentit ètic, a què et referies?
Tia, pues la cosa està de l'aigua que es consumís cada vegada que fas una pregunta, o que és el mateix entrar i preguntar en Google, que a lo millor no fa totes aquestes coses, o que no té tota aquesta informació sobre... Claro, no... Crec que això és el que...
Tira enrere.
Sí, i com que la part com de substituir coses bàsiques del dia a dia, d'una conversació amb les teves amigues o una conversació de dubtes que puguen donar-s'hi com d'una altra manera, donant-te l'oportunitat de, pues això, no sé, veure una pel·lícula o resumir alguna cosa, com que en les coses pràctiques de, oye, què és el que... Lo que me, com les coses tècniques em pareix superbé i jo no sóc aquí per a juzgar d'aquesta manera cadascú, tal, però com que sí que em preocupa, però a la mateixa vegada veig com a molta gent com avançant en projectes increïbles com, pues jo que sé, la tecnologia per a descifrar com tumores o coses així que utilitzen la IA també, saps? Entonces, com que tinc...
Hi ha aplicacions que em semblen bé revolucionàries i que van com un futur i una altra part d'aquest ús...
Claro. És una ambivalència.
No, és una ambivalència i una contradicció, sí, sí, que tots sentim una mica.
Sí.
I el xat GPT l'utilitzes?
No, zero, quasi res, quasi
you
res.
You are free.
Sí.
Molt bé.
Més o menys jo crec que diria que sí, com que a lo millor 7 preguntes o així, des de que va sortir, jo crec que és més o menys, perquè al principi no sabíem...
No.
Ara, justament estava... al tren i he vist que ara Instagram ja té accés a tots els teus missatges.
Privats. És molt tots, fort, a tots els missatges de DM.
Tota la IA ja pot accedir... O sea, això
és molt fort, els missatges privats és molt fort.
Claro, això, per exemple, seria una preocupació.
Clar, sí,
que
sí.
De repent dius, ah, pues a lo millor, sí.
I si això ens fa deixar els mòbils al final de tanta informació i quedar amb la gent per parlar una altra vegada al carrer?
Sí, a lo millor tindríem que parlar. A lo millor tindríem que poner-nos així.
Ens posem així, sí, no? Cara a cara.
I conocer-nos.
No? Una mica. També suposo que sabràs de les aplicacions de la intel·ligència artificial en el camp artístic, en el camp musical, etcètera.
Sí.
És una cosa que et preocupa o que parleu amb els artistes o que, saps, com que
sí.
vola per allà.
Doncs me va preocupar l'altre dia, que és el que estàvem parlant al principi, que era que vaig fer com una espècie de RidiMac, que és com el PowerPoint de les presentacions d'artistes per a veure com vull que es veja el meu projecte visualment. Aleshores, en el RidiMac tens que fer com 20.000 coses i aprendre i no sé quantos, i vaig posar com vídeos de referència per a la persona de direcció de fotografia i de direcció de vídeo, en plan, jo vull que esto, i em van dir, a lo millor de 5 exemples que has posat, a lo millor 2 o 3 són d'intel·ligència artificial, saps? I jo no ho sabia i tinc 28 anys. I jo, com a persona que he nascut... No he nascut perquè sóc del 97, no he nascut amb l'internet, hi ha com una referència visual de constantment estar bombardeada d'imatges que dic, ok, són IA, evidentment, i esto lo puede ver cualquiera. No, tia, una persona de 28 anys que veu imatges, que treballa en imatges i en vídeos...
No ho va percebre.
No, tia. No, tia, de 5 vídeos que he posat, que 2 eren IA.
I tu creus que mata l'autenticitat de l'art o creus que hi ha un punt on està guai que hi hagi artistes que la incorporin, la qual l'utilitzin?
Crec que conviven les dues opcions.
Les dues,
sí, jo tinc que dir que personalment tinc una preferència per a l'artesania, però ja és una cosa com de personal, de persona que crea les coses amb les mans i que li gusta com que l'agrada veure com és el procés de creació. Saps? Crec que hi ha una part que la IA sí que pot participar d'una manera en què l'artesana o l'artesano que fa les coses pot llevar-la, pot portar-la com a materialitzar-lo i que pot conviure, però és complicat. És complicat la balança. Aleshores jo dic que em posicione més en una artesania, però admire molt a la gent que utilitza l'IA èticament i que de veritat desenvolupa els plans artístics d'una manera en la que és una ferramenta com una altra més.
Ets d'Elx.
Sí.
Abans ho vas dir.
Sí.
Arribada des d'Elx al Barretxe. És veritat que a València sempre hi ha hagut com molta tradició de música com politico-musical, saps? O sigui, música activista...
Ah, sí, sí, sí. Ah, vale, sí, sí, moltíssima.
Música de caire polític, sí. Coneixent diversos grups...
Va ser la primera música en València que vaig escoltar.
Pues, volia saber de quina manera t'ha influenciat a tu.
Moltíssim.
Aquest context i aquesta música.
Moltíssim. Jo, els primers concerts que vaig anar eren com superpolítics, en el que tu també t'alineaves físicament, estèticament, t'alineaves com políticament i mentalment. Era la teva cosa. I va ser la meva personalitat i sí, com dins de mi, jo crec que forma part de mi ja per a tota la meva vida, com veure la relació que hi ha entre la música i la política i la manera en la que les responsabilitats i l'art va completament lligat al poble i a la manera en la que es representa una realitat de cadascuna de les persones, siga d'una manera més apaciguada o menys, saps? Com més, a lo millor, dins de la cançó, des de la pròpia cançó, o simplement com l'artista lliga la seva vida a la seva obra, saps? Com que crec que ja se queda... dentro de una.
També més ho dic perquè recordo que també quan estaves a Operació Triunfo, sí, com la teva personalitat, no, ets com bastant de la reivindicativa, la que es queixa, que era la feminista...
Sí, sí,
no
sí,
què,
sí, 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 sí. Era un moment per a tothom,
eres,
també. Sí,
sí, sí, sí. Eres aquesta.
Sí.
I jo pensava, en plan, o sigui, com aquesta cosa de ser valenciana, d'haver tocat
sí,
carrer, d'haver... Suposo que està dins,
sí,
no?
Sí.
Que el portes com allà...
Sí,
com allà gravadet.
Totalment.
Sí. Alguna vegada... Tu ets una persona que més utilitza els altaveus, no? Diguem-ne, i dius la teva... ja ho has dit, que potser al sortir d'Operació en Triunfo sí que hi ha un moment com de...
D'exposició
massiva i de... Molt gran, i per tant una mica de regressió i de por, però bueno, ets més
sí, cap a treballat, fora, tu. Sí, des de sempre hem treballat, sí.
Alguna vegada per això t'ha fet por de més utilitzar els teus altaveus? Aquesta cosa que diuen els artistes sempre,
bueno,
em fa por dir el que penso perquè llavors o em censuraran o em cancel·laran o perdré feines o perdré contractes. Tu com et situes en aquesta cosa?
Mai he tingut com molt de por, la veritat, però és inevitable com veure les respostes que a lo millor no es permeten. A tu com a artista no et permet com ser humana a la mateixa vegada.
Els errors.
Sí, els errors sempre han sigut una cosa i confiem molt en que la gent veu que dins d'un artista, sobretot que són persones com molt sensibles de manera general, són molt humanes. Això sí que m'ha donat por, el veure les respostes a lo millor d'exigències o de... Sí, o de respostes menys educades a algunes coses, perquè jo sóc una persona reivindicativa però i he tenido algun resbalón que jo he dit, la mare que em va parir. Però també he tingut por de les respostes de dir, joe, tio, de veritat ets, és com un, ser un objecte, de repent, com que no hi ha una part humana en la que tiene cabida un error. No, de repent no hi ha, però sempre... Sempre dic que sí, sé que les coses estan com des del cor i bendites i des d'una posició en la que vols entendre, estan bé. Mm-hmm. Estan bé i et donen una conversació per aprendre.
Sí. La majoria de música que fas tu és en castellà.
Sí.
Però suposo que també has begut i has tingut referents de música valenciana,
sí,
com ara
deies.
T'agradaria cantar més en valencià o algun dia et planteges...
Vinc a un concert el 9 d'octubre, a més, que vinc amb la meva parella, que és el seu regalo, Anna Corta, perquè esto és per al teu aniversari, entonces no pots veure.
Això no ho pots veure.
No ho pots veure. Que vinc a veure Oques Grasses. I em fa moltíssima il·lusió. Sí, em vas tindre que pelejar. Sí, em vas tindre que pelejar per a les entrades i estic com que... Increïble, o sigui que sí.
I t'agrada Oques Grasses,
sí,
eh?
Sí,
tenim aquí una fan d'Oques Grasses.
M'encanten.
I t'agradaria escriure algun futur, algun disc en
valencià?
M'encantaria. És una cosa que tens com allà pendent?
Vaig escriure Flor Alta per a la Pequeña Semilla, que és l'única que tinc en valencià, a part de La Mare, que vaig fer-la amb Bayuca, que em va fer molta il·lusió perquè va fer una fusió entre Galícia i València, que dius...
És preciós, sí.
Que té de connexió, però no sé per què jo sempre he sentit com que la comunitat, com que València, el país, saps? Que té molta connexió tant amb la part nord d'Espanya com amb la part de Galícia, i veure amb Àlex, amb Bayuca, qual era la connexió i fer la cançó també em va fer molta il·lusió, o sigui que sí, a mi m'encantaria sempre, sí.
Mira, avui que parlàvem d'intel·ligència artificial. I per acabar, voldria saber què és com el que tu et fa més real, què és com el que és Alba Reche.
Crec que atender a la persona que me habla, com donar-li l'atenció. L'atenció jo crec que ara mateix és un regal i és una cosa que tens a dins i que no pot donar-te... Com que l'atenció... És molt difícil de mantindre ara. I a lo millor és això. A lo millor és això, és un gran regal. Sí. O l'estar, les paraules, l'escoltar, sí.
La presència.
L'entendre, sí. Sí, d'alguna manera, sí.
Doncs moltes gràcies, Alba. Ha sigut un plaer.
Gràcies a tu.
Tenir-te a la turra.
Moltes gràcies.
A tu també, estimada. Fins la setmana que ve.